Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona, amb la col·laboració, per suposat, de totes les administracions. I això projecta aquesta història d'èxit no només com una cosa del passat, sinó sobretot com una aposta de futur, com dic, amb vocació d'estabilitat i de manteniment més enllà del 2030.
És l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destacant l'objectiu que Barcelona sigui la seu permanent del Mobile World Congress a partir del 2030, una opció que preveu el contracte signat avui amb l'organització del Congrés per mantenir-lo a Barcelona els propers 8 anys, però a partir d'aquella data el contracte inclou renovacions automàtiques que obren la porta, de facto, a la permanència definitiva de la cita internacional a la capital catalana. També implica la reserva de 25.000 places hoteleres i mantenir la col·laboració entre els sectors econòmics de la ciutat i el Congrés, així com l'ampliació del recinte de Fira de l'Hospitalet al 2026. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de juliol de 2022. Acord històric per reformar el sistema de cotització dels autònoms. Maite Polo.
A partir d'ara, la quota vindrà determinada pel nivell d'ingressos mensuals i s'estableixen 15 trams. Els que cobrin menys veuran reduïda la quota, mentre que pujarà per als que obtinguin més rendiments.
Els Mossos d'Esquadra busquen els piròmans que podrien ser al darrere dels focs d'aquest mes al Bages.
Mentrestant, les famílies més afectades pel foc han pogut reallotjar-se a casa de familiars i amics o bé en hotels. Només una persona continua al centre d'assistència del pont de Vilomara.
Aragonès espera que a la taula de diàleg de la setmana vinent en surtin acords concrets que reverteixin la repressió al moviment independentista.
I convida els seus socis de Junts a participar-hi. Aragonès també s'ha mostrat partidari de no eliminar l'impost de successions i patrimoni com proposa Junts.
En cultura, la setmana del llibre en català arriba a la 40a edició, amb l'objectiu de convertir-se en el gran festival de les lletres catalanes.
Del 9 al 18 de setembre, el Moll de la Fusta de Barcelona tornarà a acollir la trobada enguany amb més espai i expositors. L'escriptor Joan Francesc Mira rebrà el Premi Trajectòria i la directora del CCCB, Judit Carrera, el guardó a la difusió.
En esports, la Unió Catalana de Bike Trial denuncia amenaces de la Unió Ciclista Internacional.
Perquè els esportistes catalans no participin al Campionat d'Europa que se celebrarà a Alemanya. L'organisme català diu que els pilots han rebut l'amenaça de possibles sancions econòmiques o de retirada de la llicència UCI.
Atenció a la previsió del temps perquè Protecció Civil manté l'alerta per una nova onada de calor. Arribarà a partir de divendres. Avui les temperatures continuen sent altes, tot i que no extremes. Servei Meteorològic, Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la temperatura serà una miqueta més baixa que no pas la d'ahir a l'interior de Catalunya. Tot i així, continuarem amb calor canicular i, a més, amb força xafogor a la costa. A més, avui tenim una novetat i és que comencen a créixer alguns núvols d'evolució diurna, algunes nuvolades que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat més aviat aïllat a punts del Pirineu i del Prepirineu, també al nord de la depressió central, no se'n descarta de molt aïllats cap a la serralada prelitoral, però serà sobretot cap al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el nord d'Osona, on sigui més probable que caigui en aquests xàfecs, que atenció, perquè localment podrien ser d'intensitat forta i anar acompanyats de tempesta. De cara a demà dijous, esperem un temps més assolellat, la temperatura serà una miqueta més alta i atenció perquè a partir de divendres comença una nova onada de calor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Barcelona obre la porta a ser la seu permanent del Mobile World Congress a partir del 2030. Ho preveu el contracte signat amb l'organització del Congrés per mantenir-lo a la capital catalana els propers 8 anys. Però a partir d'aquella data, el contracte inclou renovacions automàtiques que obren la porta de facto a la permanència definitiva de la cita internacional a la capital. També implica l'ampliació del recinte de Fira de l'Hospitalet l'any 2026. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, vocació de permanència en el temps per fer de Barcelona precisament la seu permanent del Mobile. Així es desprèn del contracte avalat avui per totes les parts i que asseguren la presència del Congrés a la capital catalana fins al 2030. Si cap part no diu el contrari, el contracte inclou la renovació automàtica de Barcelona com a seu. Escolteu l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.
El contracte preveu que efectivament es constata la relació d'èxit entre GSMA, el Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona amb la col·laboració, per suposat, de totes les administracions i això projecta aquesta història d'èxit no només com una cosa del passat, sinó sobretot com una aposta de futur, com dic, amb vocació d'estabilitat i de manteniment més enllà del 2030.
Segona novetat per a les properes edicions del Mobile, l'ampliació del recinte de la Fira a l'Hospitalet el 2026. Les obres començaran aquest any. Precisament la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha assegurat que l'Hospitalet és una de les raons que expliquen la continuïtat del Congrés a Espanya. Paraules d'elogi que ha adreçat a l'alcaldessa Núria Marín, que també hi era present en aquest acte de presentació del contracte.
Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de Barcelona y del Hospitalet, que están hoy representados aquí por sus alcaldesas. Muchas gracias también, alcaldesa del Hospitalet, por tu hospitalidad y por todo el cariño de la ciudadanía, que es también una de las razones que hacen que el Mobile se quede aquí en Barcelona, se quede en España.
Cada administració aportarà 8 milions d'euros l'any per l'organització del Mobile. Fins ara, la xifra era de 5 milions.
Gràcies, Anna. Doncs seguim parlant d'economia i d'importants fites que s'han assolit avui, ja que s'ha arribat a un acord històric, en aquest cas per reformar el sistema de cotització dels autònoms. A partir d'ara s'estableixen 15 trams en funció dels ingressos mensuals, que determinaran si la quota que es paga és més alta o més baixa. Els que ingressin menys veuran reduïda aquesta quota, mentre que pujarà per als que obtinguin més rendiments.
El tram més baix serà per als autònoms amb ingressos inferiors als 670 euros mensuals i el 15è, el més alt, per a persones amb més de 6.000 euros d'ingressos al mes. A partir de l'any vinent, els autònoms de primer tram pagaran 230 euros de quota, uns diners que s'aniran reduint progressivament fins a arribar al 2025 als 200 euros. Els treballadors del tram més alt començaran pagant 500 euros l'any que ve, mentre que el 2025 tindran una quota mensual de 590 euros.
Amb aquest nou sistema també s'estalviaran diners als que ingressin fins a 1.300 euros. En canvi, a partir dels 1.700, les quotes s'incrementen progressivament en 9 trams.
Els augments de quota més grans seran per als que cobren més de 3.600 euros al mes, que hauran de fer front a 196 euros més de cotització, els que ingressen més de 4.050 amb 236 euros més i els que guanyen més de 6.000 euros faran front a 296 euros d'afegit per quota.
L'acord s'ha tancat avui després que l'Associació d'Autònoms ha donat el seu vistiplau.
El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, s'hi ha referit així.
Lo que significa este acuerdo es pues dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral pues puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos.
Era l'últim escull que quedava pendent per tancar el preacord, al qual ja s'havien sumat organitzacions vinculades als sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des de Pimec valoren la reforma com un primer pas, però es mostren crítics amb alguns aspectes, com la cotització. Ho explica la presidenta de la patronal de la petita i mitjana empresa i d'autònoms, Elisabet Bach.
El problema que hi ha és que la conclusió que s'ha arribat és unes taules finals amb uns imports que s'han de pagar, però la forma de calcular aquests rendiments no responen del tot a el que realment la persona autònoma es podria assignar com a nòmina. La forma de càlcul que aquests rendiments queden en imports més elevats. Ara es fa un ajust via taules, però si un dia es deixa de fer aquest ajust, ens trobarem que estarem pagant més cotització de la que tocaria.
La reforma entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.
I seguim en clau econòmica. El govern calcula que l'Autoritat Metropolitana del Transport perdrà 50 milions d'euros per la gratuïtat de Renfe l'últim trimestre d'aquest any. El vicepresident Jordi Puigneró ha qualificat de populista la mesura anunciada pel president Pedro Sánchez.
Una mesura que per a Renfe també comportarà deixar d'ingressar 200 milions d'euros, segons el conseller.
I és que aquesta mesura populista, de moment, el que provocarà a l'ATM, al sistema de transport a Catalunya, és un forat de 50 milions d'euros. Però també sabem que això suposarà que Renfe deixarà d'ingressar entre 150 i 200 milions d'euros com a conseqüència d'aquesta mesura. I li faig la proposta a la senyora ministra. No seria millor que amb aquests 200 milions d'euros proposéssim mesures per millorar el servei de Rodalia Renfe a Catalunya?
Puigneró ha afegit que amb els 200 milions que perdrà Renfe podrien comprar-se 25 trens nous de Rodalies, millorar el túnel de Montcada per rebaixar 10 minuts el trajecte Manresa-Barcelona o bé restablir la parada de l'Euromet a l'Aldea durant 100 anys.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra busquen els piròmans que podrien ser al darrere del foc que ha arrasat 1.750 hectàrees al pont de Vilomara i també el declarat el dia 16 d'aquest mes a Sant Vicenç de Castellet, tots dos al Bages. Mentrestant, les famílies més afectades pel foc d'aquesta setmana han pogut reallotjar-se a casa de familiars i amics o bé en hotels. Només una persona ha hagut de ser atesa al centre d'assistència del pont de Vilomara aquesta nit. Castellet Ràdio, Estel Huguet, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, sembla ser que l'incendi que crema el Bages des de diumenge al migdia va ser intencionat. Aquesta és la hipòtesi amb la que es treballa actualment després que ahir a la tarda agents rurals apuntessin que l'origen del foc, tant al pont de Vilomara com a Sant Vicenç de Castellet la setmana passada, són obra d'una o més persones que es coneixen molt bé la zona. Segons han explicat agents rurals, l'incendi del pont de Vilomara va començar a la Riera de Santa Creu i han trobat dos punts d'inici molt propers que apunten a la intencionalitat dels incendis. A més, el foc es va iniciar en un espai natural amb els accessos tancats per les restriccions i en un dia de perill extrem d'incendi. D'altra banda, la trentena de famílies que van ser evacuades de casa seva ja van poder tornar ahir a comprovar els desperfectes del foc a les seves vivendes. Segons dades que ens arriben del pont de Vilomara, hi hauria una quinzena de famílies que haurien perdut la casa i unes altres 14 amb desperfectes a causa de l'incendi. Aquesta passada nit, totes les famílies de la urbanització River Park, la més afectada pel foc, s'han pogut reallotjar en cases de familiars i amics i també en hotels. I només una persona ha dormit al centre d'assistència que hi ha instal·lat al pont de Vilomara i Rocafort. Aquest matí, la delegada del govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Rosa Bastit, s'ha referit en aquests termes sobre aquest aspecte.
Nosaltres estem actuant com a mínim per 30 famílies que entenem que 15 ho han perdut tot i 14 tenen els habitatges malmesos. Per tant, el nostre focus és aquest. Si són menys, millor, però estem actuant per aquí.
De moment, part dels efectius dels bombers continuen amb el punt de control instal·lat a Sant Vicenç de Castellet per si encara hi hagués alguna revifada.
Doncs efectivament, continuen remullant aquesta zona afectada a Sant Vicenç de Castellet i a la resta d'Espanya. Preocupació també per als incendis forestals actius que ja han cremat, en aquest cas, prop de 60.000 hectàrees.
La comunitat més afectada és Castella i Lleó, amb 25 incendis. Els més greus són els d'Àvila i Zamora, que han cremat més de 30.000 hectàrees. Només el de Zamora ha obligat a desallotjar 32 municipis.
Seguim amb més qüestions d'aquest dimecres. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha visitat aquest migdia Mataró per formalitzar amb l'Ajuntament la integració de l'Institut Miquel Biada a la xarxa de centres públics de la Generalitat. Una integració que permetrà ampliar l'oferta formativa, sobretot pel que fa a formació professional. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz, bon dia.
Bon dia. La integració de l'Institut Miquel Biada no posarà en perill ni la continuïtat del projecte educatiu ni tampoc la del professorat actual del centre. Així de contundent s'ha mostrat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en l'acte de formalització del traspàs d'aquest centre educatiu materní a la xarxa pública de la Generalitat, que s'ha celebrat aquest migdia. De fet, el projecte educatiu i la continuïtat de l'equip de professors havien estat dos dels elements que havien posat en risc l'aprovació de la integració per part del Consell Escolar de l'Institut. Així en parlava el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
El Miquel Biada té un fantàstic projecte educatiu i, per tant, apostem per la continuïtat del projecte educatiu del Miquel Biada. Continua tot el claustre i tots els professionals del Miquel Biada i, per tant, doncs, continuïtat d'aquest projecte educatiu de l'Institut Miquel Biada. Perquè ens el creiem i perquè volem que continuï amb més recursos, amb més possibilitats, amb més ampliació d'oferta, doncs, sent el referent de la formació professional de la comarca del Maresme.
Ara l'Institut Miquel Biada es converteix en l'11è centre educatiu que s'integra a la xarxa pública de la Generalitat des del 2019. D'ara en endavant, des del Departament d'Educació s'ha anunciat que es farà una aposta clara per l'ampliació de la formació professional a la comarca.
Obrim pàgina política. El president aragonès espera que de la taula de diàleg de la setmana vinent surtin acords concrets que reverteixin la repressió al moviment independentista i convida els seus socis de Junts a participar-hi. Aragonès també s'ha mostrat partidari avui des de la sessió de control al govern de no eliminar l'impost de successions i patrimoni, tal com proposa Junts. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president aragonès planteja la reunió de la setmana vinent com una primera fase per acords antirepressió i després, en altres fases, s'abordaria la celebració d'un referèndum. Diu que no serà fàcil, però tot i així convida els seus socis de Junts per Catalunya a afegir-se.
Que ja sabem que és una negociació asimètrica, perquè l'Estat és qui té la força i nosaltres el que hem de fer és carregar-nos de raons. I, per tant, els convido de nou a participar en la delegació del Govern de Catalunya en aquesta taula que celebrarà la setmana vinent, que ha de servir per acords concrets, per avançar cap a solucions. No serà fàcil.
També cap als socis els ha deixat clar que en els propers pressupostos no s'eliminarà l'impost de successions, com ells pretenen.
Per tant, no es preveu cap supressió, això és una posició de partit que respecto, però que no està al pla de govern.
Ha estat una resposta a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que s'ha ofert a negociar els comptes de l'any vinent, i aquí Aragonès també ha avançat que tampoc no n'hi haurà de nous d'impostos.
Jornada de protestes dels treballadors de Port Aventura que han fet una aturada de 2 hores aquest matí. S'han concentrat a les portes del parc, reclamant millores salarials i laborals i han convocat una vaga per al dia 6 d'agost. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Diversos treballadors de Port Aventura han estat realitzant accions de protesta d'entre 10 i 15 minuts durant aquest matí, entre les 8 i mitja i les 10 i mitja. Amb aquestes accions demanen l'augment salarial i acabar amb les càrregues de treball actual. Mariluz Guillamón, secretària general de la secció sindical de Comissions Obreres a Port Aventura, explica com aquesta jornada està tenint una molt bona participació. A més, afirma com aquest és només un primer pas i si l'empresa no reacciona faran més mobilitzacions fins a arribar a vaga aquest 6 d'agost.
No estem arribant de moment a acords, sí que continuarem la negociació, espero i desitjo, i si no, doncs tindrem més concentracions al llarg d'aquests dies fins a arribar possiblement a una vaga que la tenim ja pràcticament convocada pel 6 d'agost.
Des del sindicat assenyalen especialment com l'empresa no ha deixat d'augmentar beneficis mentre que no augmenta els sous dels treballadors, reivindicant que ells són qui obren el parc.
Encara més protesta, 7a jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair aquest matí amb 4 cancel·lacions i 12 retards a l'aeroport del Prat.
S'han suspès els vols de primera hora d'anada i de tornada de Milà i de Brussel·les. Els sindicats fan una crida a les administracions perquè intervinguin en el conflicte i obliguin Ryanair a complir la llei estatal i s'assegui a negociar el conveni col·lectiu. Els treballadors estan convocats a anar a la vaga també demà i del 25 al 28 de juliol.
La xarxa de comunicació local. CaixaBank ha estat elegit per Euromona i millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca, propera i compromesa amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra donen per desarticulada una organització criminal especialitzada en la venda de cocaïna al barri de Sant Roc de Badalona. Han detingut 46 persones, de les quals 11 ja són a presó. També han decomissat 12 immobles i 11 vehicles i han bloquejat 17 comptes bancaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas Ostrell.
Els detinguts se'ls imputen delictes contra la salut pública, de blanqueig de capitals i per pertinença a organització criminal. La investigació remunta a finals de l'any 2020, quan els Mossos van començar a recopilar indicis que es tractava d'una organització criminal jerarquitzada, dedicada a la venda de cocaïna. Una venda que, segons els agents, es feia principalment des d'un pis del carrer Còrdoba, del barri de Sant Roc, on s'arribaven a ingressar uns 15.000 euros cada dia. Per tal de blanquejar els diners, l'organització criminal hauria realitzat compres en metàl·lic d'immobles i cotxes per un valor superior a 750.000 euros.
Passem ara per Montgat, que reclama serveis mínims a les seves platges, a les que queden, per ser exactes, perquè diversos temporals n'han engolit la sorra. El municipi s'ha sumat a d'altres, com Badalona, per reclamar al Ministeri de Transició Energètica la recuperació del litoral. Els veïns reclamen també vigilància, dutxes i lavabos. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
A la platja de davant de l'estació de Montgat Nord, a Montsolís, una de les 3 que resten al municipi, els banyistes fan mans i mànigues per arribar a la sorra, baixant per les roques perquè les escales s'han quedat colgades. El veïnat reclama un pla específic per recuperar serveis mínims en algunes de les platges. Núria Verdiell és membre de l'associació de veïns Casc Antic de Montgat.
La gent fa les seves necessitats sota els ponts, deixa les deixalles al mig de la sorra o, en conseqüència, les deixa a les escombraries que tenim al poble, però, clar, no són suficients per abarcar la quantitat de gent que tenim, sobretot en caps de setmana, vigilància, sobretot, escombraries i les dutxes per poder-se la gent dutxar.
Més enllà de la pèrdua endèmica de sorra, aquest estiu una altra de les platges també ha quedat en part fora de servei. A la coneguda com a platja de les Barques, al davant de l'església, s'estava fent una ampliació del passeig i la reubicació de l'escola del mar i el club nàutic. El moviment de terres va revelar que estava contaminada i de moment les obres que haurien d'haver deixat la platja lliure aquest estiu continuen aturades.
I l'Ajuntament de Barcelona intensificarà la vigilància i les tasques de prevenció a 82 zones de la ciutat per evitar-hi els mosquits. Aquest any, per primer cop, ho farà als entorns dels edificis d'infantil, de centres escolars i també a les residències de persones grans.
El consistori amplia així la protecció dels col·lectius més vulnerables i continua revisant les zones de risc properes a hospitals, també clíniques i centres del viatger. Els tècnics actuen especialment als elements de l'espai públic on s'acumula aigua, perquè és un lloc on l'insecte acostuma a criar.
Ens fixàvem ara en la cultura. La Setmana del Llibre en Català arriba a la seva 40a edició amb l'objectiu de convertir-se en el gran festival de les lletres catalanes. Del 9 al 18 de setembre, el Moll de la Fusta tornarà a acollir la trobada, enguany amb més espai i més expositors. L'escriptor Joan Francesc Mira rebrà el Premi Trajectòria i la directora del CCCB, Judit Carrera, el guardó a la difusió. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La 40a Setmana del Llibre en Català es consolida al Moll de la Fusta, on va arribar per la pandèmia. Això li permet créixer en nombre de mòduls i expositors, 259, i acollir més de 200 segells i 25 llibreries. Del 9 al 18 de setembre es podrà visitar la setmana d'11 del matí a 9 del vespre, amb més de 300 activitats programades a 3 escenaris i una zona infantil. Tot plegat, segons ha explicat el president de la setmana, Joan Carles Gisbés, per impulsar la difusió del llibre en català.
Fer més gran aquest aparador de novetats i fonts del llibre en català, que és la setmana, atreure més públic i també que siga més divers, és a dir, ampliar el tipus de públic que es ve a visitar i contribuir a la difusió del llibre en català.
Una gran festa servirà per a commemorar les 4 dècades d'història de la setmana, quan el tradicional Premi Trajectòria enguany el rebrà l'escriptor valencià Joan Francesc Mira. El guardó a la difusió és per a la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Judit Carrera, a qui se li reconeix la tasca de promoure el llibre en català.
Seguim a Barcelona. Un total de 23 carrers participaran al concurs de guarnits de la propera edició de les Festes de Gràcia, una xifra idèntica a la de l'any passat, però ja sense cap restricció. La proposta oferirà més de 900 activitats gratuïtes durant una setmana, del 15 al 21 d'agost. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, a banda dels 23 carrers guarnits, amb la novetat de la Perla i la Baixa de Maspons, la festa tindrà 8 espais més on es faran tota mena d'activitats com les places de Joanico del Sol o el carrer de Bailèn. Unes festes de Gràcia on es presentarà en societat un nou element de l'imaginari festiu, un lleó, i que estrenarà visites a la Torre del Rellotge. Eloi Badia és el regidor del districte.
Es diu molt ràpid, no? Gairebé 1.000 activitats. Jo crec que no hi ha cap esdeveniment a Catalunya, no hi ha cap festa major que avui en dia sigui capaç o tingui una programació amb més de 1.000 activitats, no? I això només passa perquè són els veïns i les veïnes, els festers, que ho fan possible. No hi hauria cap ajuntament prograu ni cap administració pública capaç de donar vida a 1.000 activitats. I, per tant, aquí, si això és així, és perquè hi ha una dedicació i una estima de molts veïns i veïnes perquè això sigui una gran festa popular i perquè tothom ens hi sentim a gust.
Com en aquests últims anys, i per minimitzar les aglomeracions dels visitants, es mantindran els accessos de sentit únic als carrers i, a més, a partir d'aquesta edició, els tradicionals ancoratges que serveixen per subjectar els decorats passaran a ser elements patrimonials protegits i no es podran treure dels llocs on estiguin posats.
Gràcies, Jordi, i ara és moment per als esports. Que ens porta el Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia. La Unió Catalana de Bike Trial denuncia amenaces de la UCI, la Unió Ciclista Internacional, perquè els esportistes catalans no participin al Campionat d'Europa que es farà aquest cap de setmana a Alemanya. L'organisme federatiu català diu que els pilots han rebut l'amenaça de possibles sancions econòmiques o de la retirada de la llicència UCI. Per aquest motiu, asseguren que de la més d'una vintena de catalans a l'europeu, només seran 4 els esportistes que estaran a la cita que organitza la Bike Trial International Union. Jordi Casablanca és el president de la Unió Catalana de Bike Trial.
Els pilots que practiquen Bike Trial, molts d'ells també practiquen una altra disciplina ciclista que es diu Trial, que pertany a la Unió Ciclista Internacional, i han rebut amenaces tant a nivell de possibles sancions econòmiques o possibles suspensions temporals de la llicència si venen a participar al Campionat d'Europa de Bike Trial. Llavors, els nostres pilots, davant la possible por de no poder competir en les dues disciplines, prefereixen mantenir-se al marge i no venir a participar al Campionat d'Europa de Bike Trial.
En declaracions a la xarxa, Casablanca afirma que des de la Unió Ciclista Internacional es posen pals a les rodes perquè ells estan creixent molt.
Crec que pel fet que estigui pujant fora el número de participants de les nostres proves, doncs crec que, o creiem que la Unió Ciclista Internacional per aquest motiu està intentant de monopolitzar l'esport a que únicament sigui viable que es competeixin en les seves disciplines.
Conflicte obert entre la reconeguda de manera oficial Federació de Bike Trial i la Unió Ciclista Internacional a menys d'un mes que es faci el Mundial organitzat per la Unió Internacional de Bike Trial a la localitat espanyola de Reynosa, a Cantàbria. En bàsquet, en el món de la cistella, el bàsquet Girona ja forma part de l'ACB de manera oficial. L'Assemblea General ha aprovat avui per unanimitat l'admissió del club català, també del Coviran Granada, com a socis ACB i disputaran la Lliga Endesa 2022-2023. Segons ha pogut saber la xarxa, el Baxi Manresa té a prop el fitxatge de Henrik Harding i també destaquem que l'equip del Bages ha fet oficial a les darreres hores l'arribada del jove escorta Giordano Bortolini. L'italià de 21 anys s'incorpora cedit per l'Emporio Armani de Milà. Encara en bàsquet, l'Espart Girona i Faustín Parra han arribat a un acord perquè la base francesa defensi la samarreta del conjunt gironí durant el proper curs. En tennis de taula és notícia, la palista de la Unió Esportiva Sant Cugat, Mariona Montné, és en edat juvenil. La jugadora ha estat convocada per la selecció espanyola per disputar l'europeu absolut. En futbol, la selecció espanyola busca avui l'accés a les semifinals de l'Eurocopa Femenina de Futbol. El combinat estatal, amb 6 jugadores catalanes a les seves files, s'enfronta a Anglaterra a les 9 de la nit. I també destaquem, Marta, Xavi Hernández ja viatja cap als Estats Units.
Finalment ho ha aconseguit. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Ara fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Qualsevol estrena és una bona notícia, en especial si parlem de l'àmbit de la cultura. Una de les novetats d'aquest estiu aterra al Parc de la Mare de la Font de Camprodon i arriba carregada de música.
I les mirades que aquell dia van calar foc dins meu, les hores congelades en segons que semblen breus.
El cap de setmana del 22 al 24 de juliol neix el Macroclima, un festival que reunirà grups per a tots els gustos i edats, des dels Pets fins al Pot Petit, passant per Al·lèrgiques al Polen, a qui sentiu de fons, Ramon Mirabet i Pau Alabajos, amb la Societat Musical Santa Cecília d'Atzeneta del Maestrat.
Cantar-te una cançó
espai per a veus emergents com les de Sara Roy, que ens acompanya ara, Esther o Jessamí Boada. Aquestes tres, però, actuaran al Village, una àrea que també comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica. El 22, 23 i 24 de juliol, primera edició del Festival Macroclima de Camprodon. Més informació al web latornada.cat i a les xarxes socials del festival.
Sabies que...
La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El contracte preveu que efectivament es constata la relació d'èxit entre GSMA, el Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona, amb la col·laboració, per suposat, de totes les administracions, i això projecta aquesta història d'èxit no només com una cosa del passat, sinó sobretot com una aposta de futur, com dic, amb vocació d'estabilitat i de manteniment més enllà del 2030.
És l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destacant l'objectiu que Barcelona sigui la seu permanent del Mobile World Congress a partir del 2030, una opció que preveu el contracte signat avui amb l'organització del Congrés per mantenir-lo a la capital catalana els propers 8 anys. Però a partir d'aquella data, el contracte inclou renovacions automàtiques que obren la porta a la permanència definitiva de la cita internacional a Barcelona. També implica la reserva de 25.000 places hoteleres i mantenir la col·laboració entre els sectors econòmics de la ciutat i el Congrés, així com l'ampliació del recinte de Fira de l'Hospitalet l'any 2026 per celebrar-hi ja allà el Mobile World Congress. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de juliol de 2022. Acord històric per reformar el sistema de cotització dels autònoms. Maite Polo.
A partir d'ara la quota vindrà determinada pel nivell d'ingressos mensuals i s'estableixen 15 trams. Els que cobrin menys veuran reduïda la quota, mentre que pujarà per als que obtinguin més rendiment.
Els Mossos d'Esquadra busquen els piròmans que podrien al darrere dels focs d'aquest mes al Bages.
Mentrestant, les famílies més afectades pel foc han pogut reallotjar-se a casa de familiars i amics o bé en hotels. Només una persona continua al centre d'assistència del Pont de Vilomara.
Catalunya supera el miler de casos confirmats per verola del mico.
Són 1.025, segons les dades actualitzades avui per Salut. A més, hi ha quasi 400 casos més en estudi. De totes maneres, no s'ha detectat fins ara cap cas greu.
En cultura, la Setmana del Llibre en Català arriba a la 40a edició amb l'objectiu de convertir-se en el gran festival de les lletres catalanes.
Del 9 al 18 de setembre, el Moll de la Fusta de Barcelona tornarà a acollir la trobada, enguany amb més espai i expositors. L'escriptor Joan Francesc Mira rebrà el Premi Trajectòria i la directora del CCCB, Judit Carrera, el Guardó a la Difusió.
En esports, la Unió Catalana de Bike Trial denuncia amenaces de la Unió Ciclista Internacional.
Perquè els esportistes catalans no participin al Campionat d'Europa que se celebrarà a Alemanya. L'organisme català diu que els pilots han rebut l'amenaça de possibles sancions econòmiques o de retirada de la llicència internacional.
Atenció a la previsió del temps perquè Protecció Civil manté l'alerta per una nova onada de calor que hauria d'entrar a Catalunya a partir de divendres. Avui les temperatures continuen sent altes, tot i que no extremes. Servei Meteorològic, Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la temperatura serà una miqueta més baixa que no pas la d'ahir a l'interior de Catalunya. Tot i així, continuarem amb calor canicular i, a més, amb força xafogó a la costa. A més, avui tenim una novetat i és que comencen a créixer alguns núvols d'evolució diurna, algunes nuvolades que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat més aviat aïllat a punts del Pirineu i del Prepirineu, també al nord de la depressió central. No se'n descarta de molt aïllats cap a la serralada prelitoral, però serà sobretot cap al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el nord d'Osona, on sigui més probable que caigui en aquests xàfecs, que atenció perquè localment podrien ser d'intensitat forta i anar acompanyats de tempesta. De cara a demà dijous esperem un temps més assolellat, la temperatura serà una miqueta més alta i atenció perquè a partir de divendres comença una nova onada de calor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Barcelona es blinda per ser la seu permanent del Mobile World Congress a partir del 2030. Ho preveu el contracte signat amb l'organització del Congrés per mantenir-lo a la capital catalana els propers 8 anys. Però a partir d'aquella data, el contracte inclou renovacions automàtiques que obren la porta, de facto, a la permanència definitiva de la cita internacional a Barcelona. També implica altres qüestions, com l'ampliació del recinte de Fira de l'Hospitalet al 2026. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, fins al 2030 i més enllà. Barcelona es perfila com a seu permanent del Mobile. És la intenció de totes les parts implicades, administracions i l'empresa organitzadora del Congrés, que han signat avui la renovació automàtica del Mobile a Barcelona a partir del 2030. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha parlat de vocació de permanència i d'història d'èxit i de futur.
El contracte preveu que efectivament es constata la relació d'èxit entre GSMA, el Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona, amb la col·laboració, per suposat, de totes les administracions. I això projecta aquesta història d'èxit no només com una cosa del passat, sinó sobretot com una aposta de futur, com dic, amb vocació d'estabilitat i de manteniment més enllà del 2030.
Segona novetat pel que fa a les properes edicions del Mobile, l'ampliació del recinte de la Fira a l'Hospitalet. Durant l'acte institucional per presentar la signatura del nou contracte, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha fet l'ullet a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i ha volgut elogiar la implicació d'aquesta ciutat metropolitana en la continuïtat del Mobile a Espanya.
Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de Barcelona y de l'Hospitalet, que están hoy representados aquí por sus alcaldesas. Muchas gracias también, alcaldesa del Hospitalet, por tu hospitalidad y por todo el cariño de la ciudadanía, que es también una de las razones que hacen que el Mobile se quede aquí en Barcelona, se quede en España.
Totes les parts implicades han mostrat la seva confiança en el futur després de les dificultats originades per la pandèmia. Les administracions ampliaran la seva aportació econòmica de 5 a 8 milions l'any.
Gràcies, Anna, i tenim encara més notícies destacades de l'àmbit econòmic, perquè avui s'ha tancat un acord històric per reformar el sistema de cotització dels autònoms. A partir d'ara s'estableixen 15 trams en funció dels ingressos mensuals, que seran els que determinaran si la quota que es paga és més alta o més baixa. Els que ingressin menys veuran reduïda la quota, a més, mentre que pujarà per als que obtinguin més rendiments.
El tram més baix serà per als autònoms amb ingressos inferiors als 670 euros mensuals i el 15è, el més alt, per a persones amb més de 6.000 euros d'ingressos al mes. A partir de l'any vinent, els autònoms de primer tram pagaran 230 euros de quota, uns diners que s'aniran reduint progressivament fins a arribar al 2025 als 200. Els treballadors del tram més alt començaran pagant 500 euros l'any que ve, mentre que el 2025 tindran una quota mensual de 590 euros.
Amb aquest nou sistema també s'estalviaran diners els que ingressin fins a 1.300 euros. En canvi, a partir dels 1.700, les quotes s'incrementen progressivament en nou trams.
Els augments de quota més grans seran per als que cobren més de 3.600 euros al mes, que hauran de fer front a 196 euros més de cotització, els que ingressen més de 4.050 amb 236 euros més i els que guanyen més de 6.000 euros, que faran front a 296 euros d'afegit per quota.
L'acord s'ha tancat avui després que l'Associació d'Autònoms ha donat el seu vistiplau.
El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, s'hi ha referit així.
Lo que significa este acuerdo es pues dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral pues puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos.
Era l'últim escull que quedava pendent per tancar el preacord al qual ja s'hi havien sumat organitzacions vinculades als sindicats, Comissions Obreres i la UGT. Des de Pimec valoren la reforma com un primer pas, però es mostren crítics amb alguns aspectes, com ara justament el de la cotització. Ho explica la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach.
El problema que hi ha és que la conclusió que s'ha arribat és unes taules finals amb uns imports que s'han de pagar, però la forma de calcular aquests rendiments no responen del tot a el que realment la persona autònoma es podria assignar com a nòmina. La forma de càlcul, que aquests rendiments queden en imports més elevats. Ara es fa un ajust via taules, però si un dia es deixa de fer aquest ajust, ens trobarem que estarem pagant més cotització de la que tocaria.
La reforma entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra busquen els piròmans que podrien ser al darrere del foc que ha arrasat 1.750 hectàrees al pont de Vilomara i del declarat el dia 16 a Sant Vicenç de Castellet, tots dos al Bages. Mentrestant, les famílies més afectades pel foc d'aquesta setmana han pogut reallotjar-se a casa de familiars i d'amics o bé en hotels. Només una persona ha necessitat assistència al centre del pont de Vilomara. Castellet Ràdio, Estel Huguet, bon dia.
Hola, bon dia. L'incendi que es va iniciar al Bages diumenge al migdia va ser intencionat. Com a mínim, aquesta és la hipòtesi amb la que es treballa actualment després que ahir a la tarda agents rurals apuntessin que l'origen del foc, tant al pont de Vilomara com a Sant Vicenç de Castellet la setmana passada, són obra d'una o més persones que es coneixen molt bé la zona. Segons han explicat agents rurals, l'incendi del pont de Vilomara va començar a la Riera de Santa Creu i s'han trobat dos punts d'inici molt propers que apunten la intencionalitat dels incendis. A més, el foc va començar en un espai natural amb els accessos tancats per les restriccions i en un dia de perill extrem d'incendi. D'altra banda, la trentena de famílies que van ser evacuades de casa seva a les urbanitzacions de River Park, el Riera, Marquet Paradís, ja van tornar ahir a comprovar els desperfectes del foc a les seves vivendes. Segons dades que ens arriben del pont de Vilomara, hi hauria una quinzena de famílies que haurien perdut la casa i unes altres 14 amb desperfectes a causa del foc. Aquesta passada nit, però, totes les famílies s'han pogut reallotjar a casa de familiars i amics i en hotels i només una persona ha dormit al centre d'assistència que hi ha instal·lat a la sala polivalent del pont de Vilomara i Rocafort. Aquest matí, la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Bastit, s'ha referit en aquests termes sobre aquest aspecte.
Nosaltres estem actuant com a mínim per 30 famílies que entenem que 15 ho han perdut tot i 14 tenen els habitatges malmesos. Per tant, el nostre focus és aquest. Si són menys, millor, però estem actuant per aquí.
De moment, part dels efectius de bombers continuen encara amb el punt de control instal·lat a Sant Vicenç de Castellet per si hi hagués alguna revifada.
Gràcies. Des de Castellet Ràdio, Estel Huguet, i també els bombers continuen treballant en l'incendi d'Àger a la Noguera amb una dotació que repassa tota l'àrea cremada. El foc es continua donant per estabilitzat, però no pas controlat. I pel que fa a la resta d'Espanya, els incendis forestals actius ja han cremat prop de 60.000 hectàrees.
La comunitat més afectada és Castella i Lleó, amb 25 incendis. Els més greus són els d'Àvila i Zamora, que han cremat més de 30.000 hectàrees. Només el de Zamora ha obligat a desallotjar 32 municipis.
Tornem a Catalunya, que començarà a vacunat demà les persones més exposades a la verola del mico, i és que ja se supera el miler de casos confirmats i hi ha gairebé 400 casos més en estudi. Des de Salut recorden que la infecció se supera en 15 dies aproximadament. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La Generalitat té 1.600 dosis per administrar i s'espera que estiguin injectades en dues setmanes. Es punxaran a les persones amb més possibilitat d'infectar-se, que, segons Salut, són homes d'entre 20 i 60 anys que tenen relacions sexuals amb altres homes, i es vacunaran a centres com l'Hospital Clínic, el Barcelona Checkpoint i la Unitat de Malalties de Transmissió Sexual Drassanes Vall d'Hebron. Seran aquests mateixos centres qui trucaran aquestes persones. De totes maneres, la Generalitat admet que amb la vacunació no n'hi ha prou i que cal reduir el nombre de parelles sexuals, tal com ha dit el director mèdic del Barcelona Checkpoint, Pep Coll.
Lo primer és haver abstinència o disminuir el nombre de parelles sexuals. Això està clar, no? No cal ser sanitari per veure-ho, no? Després la decisió, òbviament, és de cada persona, no? I respecte al preservatiu, l'efectivitat és molt limitada. Estem veient lesions distribuïdes per moltes parts del cos i realment podria tenir un cert paper protector, però realment molt, molt limitat, no?
Amb xifres actualitzades a data d'avui, Catalunya té 1.025 casos confirmats de verola del mico, 400 més estan ara mateix en estudis. Cal dir que no és una malaltia greu, de fet no s'ha detectat cap cas a Catalunya amb aquesta consideració, i la previsió del Departament de Salut és que la transmissió d'aquesta malaltia sigui molt més reduïda que no pas ha passat amb la pandèmia de la Covid. Comparativament, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més casos de verola del mico, només per darrere de Madrid, i l'estat espanyol és el país amb més casos al món.
Jornada de protestes dels treballadors de Port Aventura, que han fet una aturada de 2 hores aquest matí, s'han concentrat a les portes del parc. Reclamen millores salarials i laborals i han convocat una vaga per al 6 d'agost. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Diversos treballadors de Port Aventura han estat realitzant accions de protesta d'entre 10 i 15 minuts durant aquest matí, entre les 8 i mitja i les 10 i mitja. Amb aquestes accions demanen l'augment salarial i acabar amb les càrregues de treball actual. Mariluz Guillamón, secretària general de la secció sindical de Comissions Obreres a Port Aventura, explica com aquesta jornada està tenint una molt bona participació. A més, afirma com aquest és només un primer pas i si l'empresa no reacciona faran més mobilitzacions fins a arribar a vaga aquest 6 d'agost.
No estem arribant de moment a acords, sí que continuarem la negociació, espero i desitjo, i si no, doncs tindrem més concentracions al llarg d'aquests dies fins a arribar possiblement a una vaga que la tenim ja pràcticament convocada pel 6 d'agost.
Des del sindicat assenyalen especialment com l'empresa no ha deixat d'augmentar beneficis mentre que no augmenta els sous dels treballadors, reivindicant que ells són qui obren el parc.
I passem per Vilafranca del Penedès, on l'Institut Català del Vi ha fet públic el seu pla estratègic fins al 2025. L'objectiu principal és que l'ENS sigui clau a l'hora d'ajudar a millorar la qualitat dels vins catalans. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
La directora general de l'INCAVI, Alba Balcells, ha presentat aquest matí les línies bàsiques de treball que s'han marcat en aquests propers anys per tal de ser un element clau en la dinamització del sector i ajudar els vins catalans a potenciar el seu nivell d'excel·lència. Així, per exemple, també ha explicat que es vol crear una marca de vi català que pugui ser compartida per tot el sector. Alba Balcells.
I aquí doncs, tenim projectes específics
per promocionar aquest vi català, creant una marca de vi català que pugui ser compartida per tot el sector. També la creació d'una web que tingui allotjament a nivell internacional, com és la Catalan Wines, on les empreses i els cellers puguin tenir el seu espai per a poder plantejar les seves propostes i projectes innovadors.
S'han establert 23 projectes que treballaran per donar resposta a diferents eixos, com els reptes de mercat, la millora de les pautes de consum o la lluita contra l'emergència climàtica.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra donen per desarticulada una organització criminal especialitzada en la venda de cocaïna al barri de Sant Roc de Badalona. Han detingut 46 persones, de les quals 11 ja són a la presó. També han decomissat 12 immobles i 11 vehicles i han bloquejat 17 comptes bancaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas Ostrell.
Els detinguts se'ls imputen delictes contra la salut pública, de blanqueig de capitals i per pertinença a organització criminal. La investigació remunta a finals de l'any 2020, quan els Mossos van començar a recopilar indicis que es tractava d'una organització criminal jerarquitzada, dedicada a la venda de cocaïna. Una venda que, segons els agents, es feia principalment des d'un pis del carrer Còrdoba, del barri de Sant Roc, on s'arribaven a ingressar uns 15.000 euros cada dia. Per tal de blanquejar els diners, l'organització criminal hauria realitzat compres en metàl·lic d'immobles i cotxes per un valor superior a 750.000 euros.
Passem també per Tarragona, on la Societat d'Exploracions Submarines ha extret del fons marí prop de 120 quilos de material pirotècnic. Ha estat a les zones de les roques de la platja del Miracle. L'entitat és l'encarregada de netejar la platja després de la celebració del concurs de castells de focs artificials. Tarragona Ràdio, Miguel González Richard.
En el marc d'aquesta immersió, els submarinistes tarragonins han lamentat la greu situació que pateix el fons marí al litoral de la ciutat. El nou president de la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, Lluís Marquès, diu que la situació és greu i lamenta la brutícia i la quantitat de deixalles que s'hi troben cada cop que fan una immersió. En una entrevista a Tarragona Ràdio, Marquès alerta del perill dels microplàstics que afecta, diu, la diversitat de les espècies del fons marí.
La cosa està una miqueta justeta, no? Sembla que no, però hi ha molta brutícia al mar, hi ha molta, més de la que sembla, de la que es veu. Hi ha molts de plàstics.
Marquès assegura que l'entitat seguirà una línia continuista i es marca com a repte intensificar les tasques per millorar la sostenibilitat mediambiental del litoral. Confia que aquest estiu se superaran les xifres de l'any passat quan més de 3.000 persones van passar per les instal·lacions del parc subaquàtic. Recentment, l'entitat ha posat en marxa una nova secció per difondre l'activitat d'apnea.
I anem fins al Baix Penedès, en aquest cas amb més bones notícies pel que fa al litoral i al mar, ja que aquest matí s'han alliberat 14 tortugues a la platja de Calafell. Els animals han estat durant un any al CRAM, al Centre de Recuperació d'Animals Marins. Bellvei Ràdio, David Canto.
Són part de les tortugues careta que van néixer l'estiu passat a la mateixa platja de Calafell i que s'han custodiat a les instal·lacions del Centre de Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Lucía Garrido, responsable de l'àrea de clínica i de rescat d'aquesta fundació.
Una parte del nido se incubó naturalmente en esta playa y otra parte se hizo una incubación artificial para conseguir un poquito diversificar si hubiera algún problema en la incubación natural y para conseguir un poco de más información acerca de estas tortugas.
Un cop alliberades, encara tindran informació d'algunes d'elles.
Seis de las tortugas van a tener un satélite que nos va a dar una información de lo que hace ese animal durante el tiempo que está en libertad. Y esta es una información muy valiosa a nivel científico porque no se tiene mucho conocimiento de lo que ocurre con estas edades a las tortugas.
L'alliberament ha creat molta expectació en una platja de Calafell plena amb els voluntaris que van vigilar el niu de les tortugues i també de banyistes que s'han acostat a la zona.
I temps per la cultura. La Setmana del Llibre en Català arriba a la 40a edició i ho fa amb l'objectiu de convertir-se en el Gran Festival de les Lletres Catalanes. Del 9 al 18 de setembre, el Moll de la Fusta de Barcelona tornarà a acollir la trobada. Enguany, amb més espai i més expositors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La 40a Setmana del Llibre en Català es consolida al Moll de la Fusta, on va arribar per la pandèmia. Això li permet créixer en nombre de mòduls i expositors, 259, i acollir més de 200 segells i 25 llibreries. Del 9 al 18 de setembre es podrà visitar la setmana d'11 del matí a 9 del vespre, amb més de 300 activitats programades a 3 escenaris i una zona infantil. Tot plegat, segons ha explicat el president de la setmana, Joan Carles Girbés, per impulsar la difusió del llibre en català.
Fer més gran aquest aparador de novetats i fonts del llibre en català, que és la setmana, atreure més públic i també que siga més divers, és a dir, ampliar el tipus de públic que es ve a visitar i contribuir a la difusió del llibre en català.
Una gran festa servirà per a commemorar les 4 dècades d'història de la setmana, quan el tradicional Premi Trajectòria enguany el rebrà l'escriptor valencià Joan Francesc Mira. El guardó a la difusió és per a la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Judit Carrera, a qui se li reconeix la tasca de promoure el llibre en català.
I seguim a Barcelona, ja que un total de 23 carrers participaran al concurs de guarnits de la propera edició de les Festes de Gràcia. Una xifra idèntica a la de l'any passat, però ja sense cap tipus de restricció. La proposta oferirà més de 900 activitats gratuïtes durant una setmana, del 15 al 21 d'agost. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs, si a banda dels 23 carrers guarnits, amb la novetat de la Perla i la Baixa de Maspons, la festa tindrà 8 espais més on es faran tota mena d'activitats, com les places de Joanico del Sol o el carrer de Bailèn. Unes Festes de Gràcia on es presentarà en societat un nou element de l'imaginari festiu, un lleó, i que estrenarà visites a la Torre del Rellotge de la plaça de la Vila. Eloi Badia és el regidor del districte.
Es diu molt ràpid, no? Gairebé 1.000 activitats. Jo crec que no hi ha cap esdeveniment a Catalunya, no hi ha cap festa major que avui en dia sigui capaç o tingui una programació amb més de 1.000 activitats, no? I això només passa perquè són els veïns i les veïnes, els festers, que ho fan possible. No hi hauria cap ajuntament prou grau ni cap administració pública capaç de donar vida a 1.000 activitats. I, per tant, aquí, si això és així, és perquè hi ha una dedicació i una estima de molts veïns i veïnes perquè això sigui una gran festa popular i perquè tothom ens hi sentim a gust.
Com en aquests últims anys, i per minimitzar les aglomeracions dels visitants, es mantindran els accessos de sentit únic als carrers. I, a més, i a partir d'aquesta edició, els tradicionals encoratges que serveixen per subjectar els decorats passaran a ser elements patrimonials protegits i no es podran treure dels llocs on estiguin posats.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristes...
Estem escoltant Jaume Sisa, ja que l'Ajuntament de Barcelona el distingirà amb la medalla d'or al mèrit cultural. El govern municipal ho ha anunciat avui, coincidint amb un homenatge que es fa aquesta nit a l'artista al Teatre Grec de Barcelona.
El govern municipal barceloní proposarà el ple de setembre concedir la màxima distinció de la ciutat a Sisa, en reconeixement a la seva trajectòria com un dels artistes més polifacètics i per haver construït un univers únic, amb himnes que traspassen generacions. Sisa ha estat un referent cultural i l'alcaldessa Ada Colau ha ressaltat en una nota feta pública que en els seus temes s'hi reconeix Barcelona com una ciutat oberta i d'acollida.
I encara més cites, avui comença el Mollet Music Week, un festival de 3 dies al Parc de Cal Estrada, Mollet del Vallès, amb grups de renom com La Pegatina, La Dilla Russa o Ana Guerra. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Per aquest dimecres i com a plataforma per començar aquest festival d'estiu hi actuarà La Pegatina. Adrià Sales, cantant del grup, ha explicat que portaran un espectacle amb les seves millors cançons.
Nosaltres la idea sempre és fer greatest hits, és a dir, tocar tot el que la gent se sap i després, òbviament, doncs sí que hi haurà algunes cançons de noves perquè també s'han de presentar, però la idea en general sempre és que la gent que vingui se sàpiga cançons, o sigui, tocar cançons de tots els discos, que la gent se sap, sí que estem, bueno, doncs això, molt contents amb l'espectacle que portem, jo crec que pot agradar molt.
El concert és gratuït i tindrà lloc al Parc de Cal Estrada de Mollet a les 11 de la nit. Demà serà el torn per la Dilla Russa i divendres es clourà el Mollet Music Week amb el concert d'Anna Guerra.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. La Unió Catalana de Bike Trial denuncia amenaces de la UCI, la Unió Ciclista Internacional, perquè els esportistes catalans no participin al Campionat d'Europa que es farà aquest cap de setmana a Alemanya. L'organisme federatiu català diu que els pilots han rebut l'amenaça de possibles sancions econòmiques o de la retirada de la llicència UCI. Per aquest motiu, asseguren que de la més d'una vintena de catalans a l'europeu, només seran 4 els esportistes que estaran a la cita que organitza la Bike Trial International Union. Jordi Casablanca és el president de la Unió Catalana de Bike Trial.
Els pilots que practiquen Bike Trial, molts d'ells també practiquen una altra disciplina ciclista que es diu Trials, que pertany a la Unió Ciclista Internacional, i han rebut amenaces tant a nivell de possibles sancions econòmiques o possibles suspensions temporals de la llicència si venen a participar al Campionat d'Europa de Bike Trial. Llavors, els nostres pilots, davant la possible por de no poder competir en les dues disciplines, prefereixen mantenir-se al marge i no venir a participar al Campionat d'Europa de Bike Trial.
Casablanca afirma que des de la UCI es posen pals a les rodes perquè ells estan creixent molt.
Crec que pel fet de que estigui pujant fora el número de de participants a les nostres proves, doncs crec que, o creiem que la Unió Ciclista Internacional per aquest motiu està intentant de monopolitzar l'esport a que únicament sigui viable que es competeixin en les seves disciplines.
Conflicte obert entre la reconeguda de manera oficial Federació de Bike Trial i la Unió Ciclista Internacional a menys d'un mes que es faci el Mundial organitzat per la Unió Internacional de Bike Trial a la localitat espanyola de Reynosa, a Cantàbria. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el bàsquet Girona ja forma part de l'ACB de manera oficial. L'Assemblea General ha aprovat avui per unanimitat l'admissió del club gironí i també del Coviran Granada com a socis ACB i disputaran la Lliga Endesa 2022-2023. Encara en el món de la cistella, segons ha pogut saber la xarxa, el Baxi Manresa té a prop el fitxatge de Henrik Gharding, que acaba de jugar la Summer League amb el Dallas. L'equip del Bages, recordem, també ha fet oficial a les darreres hores l'arribada del jove escorta Giordano Bortolani. L'italià de 21 anys s'incorpora cedit per l'Emporio Armani de Milà. Encara en bàsquet, l'Espar Girona i Faustín Parra han arribat a un acord perquè la base francesa defensi la samarreta del club català durant el proper curs. En tenis de taula també és notícia, la palista de la Unió Esportiva Sant Cugat, Mariona Monner, que és d'edat juvenil, disputarà l'europeu absolut de tenis de taula amb la selecció espanyola del 13 al 21 d'agost. En futbol, avui a les 9 de la nit, quarts de final, Eurocopa femenina, Espanya s'enfronta a Anglaterra i Marta, Xavi Hernández, ja viatja cap als Estats Units per estar amb el Barça a la gira americana.
Li ha costat, però al final hi ha arribat. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Menjar ràpid saludable. Durant les vacances d'estiu es vol descansar, trencar amb la rutina i relaxar-se. Si a més sumem les altes temperatures, es perden totes les ganes de cuinar. Per aquest motiu, és important conèixer algunes estratègies per seguir preparant plats deliciosos i saludables en 5 minuts i no acabar sempre amb l'entrepà, el pa amb embotit o menjant fora de casa. Tant si vas de càmping, casa rural, apartament, furgoneta o qualsevol altre destí que permeti cuinar, et pots preparar un bon rebost que t'ajudi a mantenir una alimentació saludable encara que estiguis de vacances. És evident que sempre serà una millor opció escollir l'aliment fresc i cuinar-lo, però si no es té temps o no es volen fer elaboracions complicades, la variant envasada o precuinada pot evitar consumir altres productes menys saludables o carregats de greixos saturats, sucres afegits o farines refinades. Primer de tot, cal assegurar tenir opcions a cada grup d'aliments. Verdures i hortalisses, cereals integrals o tubercles i proteïnes per fer combinacions que respectin el plat saludable. Pel que fa als cereals o tubercles, podeu escollir arròs integral precuit o vasets de cereals o patates per fer al microones en 5 minuts, flocs instantanis per fer puré de patata o blat de moro en conserva o envasat al buit. Pels llegums, teniu els pots de vidre de llegum cuit o cremes de llegums tipus hummus, la soja texturitzada i els pèsols i demà més congelats. També es pot optar per altres proteïnes vegetals com el tofu, els iogurts vegetals naturals o la beguda vegetal de soja sense sucres afegits. Com a proteïna animal, podeu triar les conserves de peix, marisc i molús al natural o amb oli d'oliva, com bonítol, salmó, sardines, anxoves, escopines o musclos, entre d'altres, o les versions congelades. Podeu aprofitar la versatilitat dels ous de la cuina o afegir formatge tendre o fresc als vostres plats. Per les verdures, trobareu les bosses d'amanides, el preparat per fer sopa juliana o la menestra, o bé les conserves o congelats de verdures variades per fer el vapor en un moment, o bé algunes a punt per afegir amanides, llegums o cereals, com bolets, pastanaga i remolatxa ratllada, pebrot morró, tomàquet sec, cogombrets, espàrrecs blancs i cors de carxofa, o tomàquet 100% pelat o triturat de pot per fer salses. Finalment, podeu escollir cremes de verdures sense sucres o gazpacho a poder ser un 90% de verdures mínim i amb oli d'oliva. Per acabar, no oblideu altres productes per complementar els vostres plats, com els fruits secs o les llavors variades. Crea un bon rebost aquest estiu i no deixis que les vacances siguin una excusa per no alimentar-te correctament.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Maria Gisbert. Barcelona obre la porta a ser la seu permanent del Mobile World Congress a partir del 2030. Ho preveu el contracte signat amb l'organització del Congrés per mantenir-lo a la capital catalana els propers 8 anys. Però a partir d'aquella data el contracte inclou renovacions automàtiques que obren doncs, la porta a la permanència definitiva de la cita internacional. També implica l'ampliació del recinte de Fira l'Hospitalet el 2026. Sentim l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
El contracte preveu que efectivament es constata la relació d'èxit entre GSMA, el Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona amb la col·laboració, per suposat, de totes les administracions i això projecta aquesta història d'èxit no només com una cosa del passat, sinó sobretot com una aposta de futur, com dic, amb vocació d'estabilitat i de manteniment més enllà del 2030.
Totes les parts implicades en més han mostrat la seva confiança en el futur després de les dificultats originades per la pandèmia. Les administracions ampliaran la seva aportació econòmica de 5 a 8 milions l'any. El món ramader viu amb preocupació